11 i 8 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, i avui, després de dues setmanes, no és dia en blanc, perquè tampoc seria correcte, dues setmanes en què hem tingut Nadal i hem tingut el dia de Cap d'Any, torna el Molta Comèdia amb Eduard Gené. Eduard, molt bon dia.
Molt bon dia tinguem, estic content d'estar aquí una altra vegada.
Jo també estic content que siguis.
Mira, avui tinc uns sentiments ambivalents.
I això?
I els vull comunicar, doncs, a tota l'audiència, esperant que tinguem audiència.
Avui hi haurà altra banda, no?
Espero. Estic molt content de tornar, perquè vol dir que estem aquí continuant amb un programa dedicat a les arts escèniques, a la música, al teatre, a tot allò de la cultura, que hi ha alguns polítics que més o menys no saben què vol dir.
Doncs el
diccionari surt, si saben què vol dir, però no els interessa. Però, en canvi, estic trist. I estic trist perquè voldria dedicar aquest programa a una persona que ens ha deixat, com sabeu, com saben molts, el dia 4, el dissabte 4 de gener, que feia bastants anys que vivia aquí i que jo personalment, doncs, tenia una amistat amb ell i amb la seva dona, perquè parlar de Martí Olaia, que és la persona que evidentment, com ja tothom deu pensar, em refereixo, també és parlar de la seva dona Núria Tubau, perquè és un tàndem quasi indissoluble. I un tàndem indissoluble familiarment i culturalment, aquest és un aspecte que vull remarcar. I per què aquest homenatge? Home, doncs perquè en Martí Olaia és aquest tipus de persona que tots els països voldrien tenir.
Per què?
Perquè representa l'acció, la força, l'emprenedoria, que això que està de moda dir, la capacitat de poder moure una quantitat d'elements, en aquest cas tots dirigits, doncs, a fomentar la cultura, i en el cas de Catalunya mantenir i salvaguardar la llengua, perquè jo sóc dels que penso que un país, una nació, es manifesta molt per la llengua, perquè la llengua, per molts consideren que no està d'important, però és la manera de representar el món. Si les persones expliquen el món, el seu món, per tant, a través d'una llengua. Està molt bé poder-ho fer amb moltes diferents, està molt bé saber-ne moltíssimes, està molt bé identificar-se inclús amb algunes, però és indiscutible que allò que en diuen d'alguna forma, uns de forma pejorativa i uns altres de forma afirmativa, la llengua materna, i per alguns diu materna, doncs és importantíssim. I com a conseqüència, en Martí Olaia va ser una d'aquestes persones que, com deia, un país necessita, perquè va fer tota una acció que jo la centraré en aquest programa parlant de la seva vinculació en el teatre, tot i que ell era un intel·lectual ampli, un intel·lectual que podia, doncs, cobrir història, literatura, teatre, evidentment, arts escèniques, de forma molt, molt àmplia i sobretot amb una capacitat, amb un coneixement exhaustiu que feia que allò, doncs, funcionés de forma molt potent.
A mi, avui em sento com un privilegiat, realment, perquè hem sentit parlar molt de Martí Olaia aquests dies.
Sí.
Quan algú ens deixa, això passa molt sovint, es parla molt més d'aquesta persona del que s'havia fet fins ara. Però avui, a més, tenim un punt de vista que és el teu, que eres amic seu. I això és un valor afegit que, de debò, trobo que és un luxe, i el que ens podràs transmetre avui sobre Martí Olaia trobo que és alguna cosa que no ha arribat a tot arreu. Per tant, jo de debò que avui t'agraeixo molt, a Eduard, que vulguis parlar de Martí Olaia.
Jo li demanaria amb el Raül que, per sota, ens anés passant una música que he escollit, que és un fragment d'Impressions Camperoles, de Joaquim Serra, i és un fragment que es titula Albada, i ho faig doblement, per una part per la música, per l'autor, i per altra part perquè té una filla que es diu Albada. I per tant els hi dedico a tots.
Escoltem-ho una mica.
Thank you.
Doncs amb aquesta albada de les impressions preparades de Joaquim Serra, seguim amb aquest molta comèdia d'avui avui, en memòria, dedicat a Martí Olalla. Eduard, què més ens pots explicar d'aquest mestre?
Home, en Martí era un home que, com et deies, es dedicava a moltíssimes coses, i des de molt jovenet, des de Sants, o sigui, ell recordava en l'últim article que va publicar el diari de Sant Cugat, la vigília de la seva mort, ell recordava que cada vegada pensava més en aquell balconet que tenia al carrer de Galileu, de Sants, des de, m'imagino, d'on començava a veure el món. I el seu món inicial era el seu barri, i a partir del seu barri va començar a fer una sèrie d'accions, fins a arribar, doncs, a ser president de l'Orfeó de Sants, per exemple, o fins a portar la institució Montserrat, que era una escola de les que en aquell moment funcionaven a la pública i privada, portar-la al seu grup de teatre dins dels cicles de teatre de Cavall Fort, que és un element que per unes generacions és importantíssim. Jo entenc que per segons qui es fa difícil situar-ho, no? Però pensem que en un moment on el teatre en català pràcticament no es podia fer, i quan dic no es podia fer, dic exactament això, no era permès fer-lo, estava prohibit, aquest home i diversos com ells, un d'ells l'Albert Gené i el grup de Cavall Fort, van posar-se al cap a fer això. Jo tinc en aquest moment, voldria, tu m'has preguntat per ell, i jo voldria que ell parlés aquí, en aquest estudi avui, i ho fes amb les seves paraules. I he posat un llibre, que el vaig presentar jo al Cafè Auditori fa un parell d'anys, que es titula Espectacles per a nois i noies a Catalunya, cinema, dansa, música i teatre. I, òbviament, a l'apartat teatre el va escriure en Martí Olalla. I si et sembla, ara en aquest moment fem una espècie de funció màgica.
A veure.
Imagineu-vos que
jo sóc
en Martí Olalla i dic coses com aquesta. El vessant de gaudi i diversió d'un teatre per als més joves ve acompanyat d'un vessant més educatiu. D'entrada, imperceptible, que a la llarga és molt eficaç. Els catalans tenim idioma propi, però no tenim estat. Tenim un teatre propi, escrit en català, però també hem tingut una censura més o menys vistent per prohibir-lo d'una manera dràstica i encotillar-lo barroerament. És una mica el que estava exposant,
però,
no?
Quatre, eren cinc línies, el que he vist que has llegit, i hi ha una de conceptes i continguts. I aquest, vaja, que aquesta, no ens, si ho desglossessin no acabaríem.
Aquesta és la introducció, penso que és un text molt llarg, on hi ha moltes dades de tipus estadístic que mostren això. I després continua dient: Catalunya ha assolit una història del teatre per a nois i noies que ja voldrien per ells molts països que no han hagut de patir mai la preocupació que els escanyi l'idioma i que disposaven de l'avantatge sobrera de fer i desfer sense haver de pagar delmes ni dependre de ningú. I continuem. Diu, en qualsevol país del món i en qualsevol època hi ha hagut uns espectacles que, malgrat no ser pensats ni escrits específicament per a nens, assoleixen també la funció d'allò que coneixem per teatre infantil. Hi ha qui opina que el teatre específic per a nens no existeix i per això ni tan sols té en consideració que, malgrat tot, hi hagi nens per al teatre.
Carai.
No sé si això podria arribar a algun ministeri o alguna conselleria.
Home, no sé si ho entendrien o si ho voldrien entendre.
Exactament, el que deia abans. Diu, Molière exigia als components de la seva trup, amb fills joves, que els portessin a la primera lectura de les seves obres i espiava, amatent, les reaccions dels petits que li servien per valorar i esmenar, si calia, determinades escenes o situacions.
És el públic més cruel, també s'ha de dir.
Bueno, home, és el punt més sincer.
Ah, exacte, però si com no agradi, això pot ser fins i tot cruel.
Clar,
jo imagina't.
Sí, això que dius tu és veritat. Hi ha aquest comentari de dir, doncs, la crueltat dels nens. Home, què vols que et digui? No m'atreviria a dir tant, però sí, és que la vida és cruel. La vida és cura. I, per tant, no hem de, no hem, altra cosa és que no fem, precisament perquè tendim, dic, a ser humans, a intentar esmenar-ho, això. I tenim fórmules per esmenar-ho, però costa.
A la vida hi ha flors i violes i moltes altres coses, Si només fos això, malament rai, tu.
Doncs exacte. Continua amb en Martí Olaia. A propòsit de la controvèrsia cordial i plena de respecte amb Coret, Coret era un assagista de teatre, pel que fa a la pregunta sobre si continuen agradant o no a la mainada dels anys 60 o la mainada de cada començament del segle XXI els contes de Perrault, de Grimm o d'Andersen, volem insistir en el fet de que, si bé a nous ambients i noves temàtiques capten l'atenció dels nois i les noies d'avui, més en cinema que en teatre, gràcies sobretot als efectes especials, es pot afirmar de manera rotunda que l'àngel del teatre continua captivant el seu interès, tant Baum com Barry com Collodi, o Dalt, o també Lewis, repescats de l'oblit per l'estela fulgurant de Rowling i el seu Potter màgic i afortunat. I la cita contundent és de l'anomenat pare del teatre infantil a França. Chancerel, Louis Chancerel, que en explicar com havien de ser els espectacles per a nois i noies, va dir: "Miri, han de ser com els destinats als adults, només que més ben fets."
Un error es paga car, Per tant, està perfecte.
Però fins a dir tu que ell deia el teatre ha de ser... No, perquè això és molt corrent. No, si és per nens, escolta'm, però si és per nens, això, no cal que ens escarcem. No, què va?
No.
Què va? Perquè aleshores el que fa serà perdre el futur espectador. Mm. Ja per acabar. Parlant de distincions i amb greuges comparatius que fan tant la guitza, no deixa de sorprendre que les iniciatives de Cavall Fort hagin estat sistemàticament menystingudes en les concessions anuals de les Creus de Sant Jordi.
Que tenien por d'alguna cosa?
No ho sé. Només sé que en Martí Olaia personalment li hagués agradat molt. I, malauradament, i a mi em sembla que la Creu de Sant Jordi no es fa títol pòstum, però és que ara ja no cal. I acabo. Jo diria que l'àngel del teatre mai no ho ha permès, en benefici precisament del teatre, i perquè la gent que un dia o altre ens hi hem mogut i hem maldat per apropar-lo al públic, o l'hem volgut utilitzar com una eina de defensa o de difusió del nostre idioma, sapiguem mantenir els peus a terra i comprendre que el missatge teatral té sempre, al marge de la nostra voluntat, el misteri de la més popular de les arts: arribar al poble.
És que si no és pel poble, malament rai, això...
Bueno, ell diu arribar al poble, és... però hagués pogut dir arribar a la ciutadania, hagués pogut dir arribar...
al públic, al final.
Clar, perquè en definitiva ara estem en un moment en què s'està parlant de que els polítics han de seguir la veu del poble. Mm-hmm. És el poble que m'empeny, no sé què... Escolta, probablement sí. Bé, com deia, trist per una banda, però per l'altra banda també estic veient, i tu en aquest cas ets una mostra personal, de que hi ha molta gent que desconeixia una personalitat a fons, podria conèixer el nom, però que està veient que efectivament valia la pena conèixer-la.
Valia molt i molt la pena, i si et sembla, retenem un altre cop homenatge a Martí Olaia. Eduard, de fet, has portat una columna que vas escriure sobre Martí Olaia, si no vaig errat, l'any 2012,
sí.
Si no vaig errat, en què parles de Martí Olaia. Per tant, ara Eduard Gené posa veu a Eduard Gené.
No llegiré tot, perquè precisament feia part sobre el fet aquest del que de Sant Jordi, però més a part, no? Dic que vaig conèixer Martí Olaia quan sortia a l'escenari del Teatre Romea durant l'entreacte de les representacions que es feien el diumenge al matí en els cicles de teatre per a nois i noies de Cavall Fort, amb una bossa on hi havia uns números que portaven la sort per un sorteig de llibres entre els presents, i on les meves filles van conèixer personatges clàssics i moderns que parlaven en català. Dir això ara pot semblar banal, però us asseguro que aleshores no ho era. Estic parlant de l'any 70,
Sí.
1970-71-72. Mm-hmm. Aquesta és l'anècdota. Darrere d'això hi ha una tasca d'anys i anys d'activitat ciutadana amb l'esmentat Orfeó, l'Aula de Teatre, l'Institució Montserrat, el Club de Bàsquet 20, la revista Cavallfort, el Cicle de Teatre, escriptor de contes, president de la Fundació Folk i Torres, membre fundador de la Faràndula de Sabadell, membre de la Comissió de Teatre creada per Max Candia quan era conseller de Cultura, director de la revista Faristol i aquí Sant Cugat, cofundador de la secció local d'Òmnium Cultural, participant a lectures de la Fresca, soci d'Amics de Pedra i Sang, generador de actes de Coll Favada al Festival de Poesia, un home que ha esmerçat hores, esforços, sacrificis personals, enginy, rigor intel·lectual, caràcter a voltes genut, amb humor subtil quasi a l'anglesa, gentilesa i agudesa mental, creativitat i perseverança. Martí Olai és un ciutadà català integral i un home bo, que no és el que mateix que un bon home.
En fi, Eduard, jo crec que les zones radiofòniques avui han deixat en bon lloc a Martí Olai, eh?
Ho espero, vaja. Ho espero, aquest com a mi m'ha sigut la meva intenció.
I molt agraït, de debò, que hagis volgut parlar avui de Martí Olaia. Un punt de vista, insisteixo, privilegiat el que hem tingut avui aquí al Sant Cugat a Fons Matins a Xarxa, a l'espai Molta Comèdia. Avui no estem tu i jo sols a l'estudi Ramon Bernils.
Doncs no estem sols i estic molt content, a més, de qui ens acompanya. Perquè ella ho sap, que jo sóc un incondicional. Clar, això, quan un diu que és incondicional d'algun artista, en aquest cas parlem d'una actriu inicialment, parlem d'una directora i parlem a la vegada d'una autora, perquè en els últims treballs tot l'argument és seu. I ara ens sona una música que segur que la Glòria Ronyoni, que és el que tinc aquí al costat, doncs li sona també i molt. Perquè precisament forma part d'aquest espectacle, un espectacle que ens vindrà el diumenge per la tarda i que es titula només que La Força.
Comencem amb força la secció, eh?
No, cal dir que això és potent, és potent, és potent. Glòria Ronyoni, estàs el diumenge al Teatre Auditori de Sant Cugat, una vegada més amb el teu grup Femarec, i una vegada més jo espero que ens tornis a sorprendre. Perquè la primera pregunta, què és la força?
La força.
Bona resposta.
En aquest cas és la força que les persones tenim, essencialment, que ells tenen. O sigui, demostrar que, malgrat les discapacitats, hi ha molta força darrere.
Aquest és un aspecte que s'ha de remarcar. Mm. Clar, la Glòria Ronyoni, hi ha molta gent, o hi ha alguna gent, que la coneix sobretot els últims anys com a directora, impulsora, jo diria ànima, d'un grup efemerec de teatre social, amb discapacitats, alguns lleus, altres no tant, i que, si no m'equivoco, ja porteu 12 espectacles?
17.
17, què dius?
T'has descomptat per 5.
Sembla impossible, però és...
M'he quedat curt. Pues, clar, aleshores, la gent va començar per això, però clar, la va començar, que era una joveneta, tan guapa com ara, però una mica més joveneta, s'ha de reconèixer. Amb 17 o 18 anyets va començar els Joglars. O sigui, va ser una de les persones que, els Joglars, quan tot just començaven a ser professionals, perquè van començar com un grup de mim, sobretot, en aquell moment això era molt evident, es feia i tal, i quan van passar ja professionals, la Glòria ja formava part d'aquest grup. Malauradament, un accident, i no en una funció normal, sinó en una gravació que va fer televisió de l'obra Alice Rallonga, que es feia al Romea, malauradament va tenir un accident, una caiguda, i aquesta caiguda, doncs, des d'aquell moment li va canviar la vida absolutament. Però fixa-t'hi bé, ella presenta un espectacle que es diu La Força, I acaba de parlar de la força que tenen, les persones, i aquí tens una representant claríssima d'això que està dient, de la força. És impossible pensar fer un tipus de feina com la que fa la Gloria Rognoni si no hi hagués una força interior que la impulsés a fer-ho i sobretot a provocar la força dels que té al voltant.
I d'on ve aquesta força?
D'on ve?
És que la força interior és com una força infusa que t'arriba quan malauradament passes per uns moments difícils. I si això ho saps aprofitar, a partir d'aquí veus el món des d'un altre punt de vista, que penso que moltes vegades és pràcticament màgic. O sigui, és com si arribessis una mica a agafar l'excel·lència de la vida i a la vegada altres moments que estàs al fons del pou, perquè hi ha coses que són realment dures amb una discapacitat, sigui la que sigui. Però aquest contrast fa que no puguis estar mai neutre. I això fa que estiguis viu i que hagis de treure la força que tots tenim. Que si m'haguessin dit el dia abans que em passaria el que em va passar, hauria dit, i abans d'això jo... Però després t'hi trobes, i quan t'hi trobes no saps com va sorgint alguna cosa en tu mateix que descobreixes que jo em sentia així al començament. O sigui, pensaves, però és que estic com si estés fora del món, com lluny, com veient-ho tot des d'un altre punt de vista, però que a la vegada era molt interessant, i a la vegada, zoom, pensant en tot el que ja no podries fer, o sigui, que era... I aquest batibull, és això que deia abans, no pots estar mai neutre, per tant, has de tenir sempre força.
Clar, és que fins i tot que la Gloria s'explica en això, jo vull dir, durant molts anys va ser la directora adjunta dels Joglars, voltant per tot el món, fent espectacles de jugars per tot el món, amb èxit. S'ha de dir, amb èxit. O sigui, els Joglars han sigut una de les companyies que va mostrar una forma de fer teatre, una forma de fer espectacle, amb una arrel catalana. No sé si en aquest moment la verba d'ella... No entrem en aquest
més
tema.
Més val que no diguem... No entrem... que en aquest moment més val que
no. Entrem, no, però la veritat és que a part de la conya aquesta va ser mundial. Però és que a més a més, a la Gloria hi van encarregar una cosa que va ser importantíssima, que és preparar, o sigui, dirigir tots els actes de cobertura i clausura dels Jocs Paralímpics del 92. Clar, això va ser una feina brutal.
Brutal. Brutal. A mi quan m'ho van plantejar i vaig dir no, jo no seré capaç, però aleshores el Pepo Sol, que malauradament és mort,
sí,
em va dir...
Gran persona.
Molt. En sabia moltíssim de lligar aquesta persona amb aquella per poder fer un equip perquè les coses anessin endavant. I jo vaig dir, jo crec que no em veurem cor. I llavors ell em va dir, si no ho fas tu, haurà de fer un altre. No, ja no trobarem ningú més que estigui lligat en el món del teatre que tingui una discapacitat. Per tant, jo penso que la persona ideal per fer-ho ets tu. I això em va convèncer, tot i que jo ho veia com una muntanya, perquè jo sóc tímida, a més, i a vegades dubto de les meves capacitats. Però llavors, mica en mica, t'hi vas posant, i efectivament. I llavors, clar, jo, encara que potser el públic no ho notava, però per mi cada una de les escenes o tot el que passava tenia un perquè, tot. No hi havia res que no tingués un perquè. I llavors, finalment, jo crec que la cerimònia d'obertura, la de Colent és diferent perquè ja hi havia molts pocs diners i tal, els pocs diners que teníem els vam abocar tots a la cerimònia d'inauguració. I penso que va estar molt bé.
Després, jo la recordo.
Ara, la recordes?
I tant. Jo la recordo molt i, sobretot, penso que va servir molt perquè després en els jocs hi anés molta més gent. Sí, molta més gent que potser no hi hagués anat, el fet de veure l'espectacle que vau preparar el va estimular a dir, aquella reacció que tu trobes ara sovint segur quan fas els espectacles, a dir, ep, això no són uns noiets que aquí que estan fent, no, això és algú més, aquí hi ha algú més, aquí hi ha més profunditat, aquí hi ha, no hi ha només una façana i una cosa, va, no, llavors, no és així, jo això ho veig i ho escric moltes vegades, no? Els espectacles del Rognoni en Femarec estan impregant amb el públic, estan demanant amb el públic contínuament la seva participació. O sigui, la quarta paret clàssica del teatre ha desaparegut totalment. I el que estan demanant és a la gent és... I estan senyalant, a més, molt sovint. Si tu fas molt tipus d'espectacle, d'història que contínuament està interpel·lant amb el públic.
És que jo penso que aquesta és la gran virtut del teatre. O sigui, si això no ho fem servir, estem desestimant una cosa importantíssima del teatre, que tens el públic allà mateix, que li pots parlar, que li pots dir. I a mi les quartes parets, per mi, ja no m'agraden. I menys amb les persones amb les que treballem, els que som totes persones amb discapacitat. Penso que hem de poder dir les coses i dir-les allà, i és un plaer molt gran. I penso que pel públic també és molt bo això, almenys la reacció sempre és molt bona. I llavors es tracta d'això, que la gent vegi la capacitat de les persones amb discapacitat.
Explica una mica la història.
Aquest any és molt senzill, es costa molt d'explicar el teatre, tu ho saps, però és molt senzill en l'aspecte de què jo dic, que tot el que s'explica en aquesta obra és veritat, o sigui, és la seva força. Hem treballat i hem improvisat sobre la força que cadascú té, i llavors, doncs, t'expliquen el que els passa, però la força que hi ha darrere dels que els passa, direm, no? Llavors, pots veure des de coses completament còmiques, com sempre hi ha, com coses molt més profundes, sempre tractat d'una manera teatral, diríem, però que tu veus la seva força, i és cert que tot el que expliquen és veritat que és de cada un d'ells. I llavors cadascú, doncs, bueno, va explicant, doncs jo sóc el number one, per exemple, perquè aquest any parlem en anglès, en alemany i tot, o sigui, s'ha de demostrar.
És una exigència total, eh? Pensi, no, aquí està precisament una de les gràcies del Quibi.
Com sabia que era senzilla, eh?
Sí, perquè, insisteixo, el públic en general, home, que ja ho coneix, no? El públic en general seu allà, i hi ha una mica, en alguns casos, aquella posició, diguéssim, de bona voluntat, de condescendència, podríem dir, no? Dir, bueno, aquests nois, a veure què ens faran, no sé què. I jo he observat, o sigui, i es nota amb una cosa que és fonamental, i tu la saps perfectament, silència. Bueno, quan no cal, no, però en un moment determinat es crea un silenci, que vol dir que la gent està pendent d'allò que està passant allà.
Sí, aquest any també passa, eh? Hi ha certs moments en què, esclar, ells expliquen, per exemple, aquest any parlem, per exemple, de tenir fills o no tenir fills, però ells ho diuen absolut, o sigui, hem fet un treball d'una setmana i mitja o dues parlant d'aquest tema, perquè hi ha quatre d'ells que tenen parella, que viuen en parella, i llavors, esclar, ells han fet la reflexió i són conscients del què. Llavors, cada un explica sobre aquest tema quina és la seva visió, el seu per què. És un moment brutal, eh? Perquè és un tema més molt delicat. I llavors acabem també amb una conclusió que diem, a veure, perquè ells tots són conscients de que potser no serien capaços de tenir fills, però al final hi ha una conclusió que diem, sí, però si nosaltres sapiguéssim, i alguns d'ells, una de les noies diu, si jo sapigués que si tinc un problema en el moment d'haver d'educar aquesta criatura, no hagués de dependre de la bona voluntat de la família o dels amics, sinó que hi hagués un marc institucional que digués, si tu tens un problema, nosaltres t'ajudarem. Diu, jo, que fa anys que estic bé i que tinc sempre por de tenir una recaiguda, però jo crec que així seria capaç, em veuria amb cor de ser mare. O sigui, això ho sents explicat per ells d'aquesta manera i de veritat que és brutal. I després hi ha altres coses, o sigui, no, clar, perquè les persones que estan a escena i que penses, bueno, no tenen gaire res, doncs són les persones que són malaltes mentals. Llavors aquestes persones, hi ha molts moments que estan molt bé i que tenen una gran lucidesa, hi ha moments que no, o sigui que també estem en aquesta ambivalència, diríem, no? I llavors hi ha un d'ells que explica d'una manera, perquè ell és així, que ho explica sempre amb molt sentit de l'humor, que té un bitxo a dintre i que aquest bitxo a vegades li diu, i és cert això, i ha patit molt, ara està molt més bé, però és un noi que ha patit molt en aquest aspecte, perquè ell sent una veu, que ell en diu el bitxo, que li diu concretament, doncs si tu veus una pel·lícula que hi ha noies nues i tal, doncs seràs durament castigat, i això ell ho explica d'una manera que tu et fa com gràcia tal com ho explica, però és brutal, i això és veritat, o sigui, tot el que ells expliquen, i veieu que estem explicant coses prou potents, és cert, els està passant o els hi ha passat, o sigui, no hi ha ni una mentida, pot estar explicat d'una manera això, doncs, més còmica, més tal, però també és la seva manera, jo no la imposo, perquè la gràcia d'això és que quan tu treballes per improvisacions a partir d'un tema, clar, jo els explico, intento explicar-ho perquè ho entengui tothom, cada un la seva manera i tal, llavors cadascú treu de dintre el que ell entès del que jo he dit, i moltes vegades és sorprenent perquè no és ben bé el que jo he dit, però és boníssim. Llavors això jo aprofito i a partir d'aquí anem treballant.
La forma aquesta d'adaptar, o sigui que, a veure, ara la Glòria s'ha explicat una cosa que per molta gent, el millor sentint, diu, bueno, aquest és un tipus de teatre. A veure, l'essència del teatre i l'essència sobretot si ens remuntem amb temps i ens anem, ja, inclús ens anem a Grècia, en el fons sempre hi havia una mica aquest tipus. O sigui, el text tancat es va produir només al segle XIX. O sigui, el text absolutament tancat, el teatre, que Ibsen, etc. Això es va produir al segle XIX. Però tot el teatre anterior i molt del teatre del segle XX i, per tant, del segle XXI, ha sigut precisament aquest recuperar aquest tipus de... no d'improvisació, o sigui, no de fer una cosa sobre la marxa, tal com sortint, no, però aprofitant precisament aquesta força que deies tu del propi personatge, la pròpia persona, doncs llavors, el que passa és que la Glòria té l'habilitat això de fer com un fil que ho vagi unint, no? I de tant en tant hi posa la seva...
Sí.
I per exemple la música és un aspecte també fonamental d'aquests espectacles.
Sí, clar, sempre hi ha música, perquè la música és evident que és vital, no? I en aquest cas de les nostres obres també, perquè hi ha moments doncs, que, sobretot al principi, hi havia moltíssima de música, perquè ells encara no eren capaços d'interpretar tal com interpreten ara. I a més que també sabem que la música sempre dona com, bueno, un ambient, una atmosfera, no? I aleshores el que sí és veritat és que nosaltres improvisem, que jo vaig conduint les improvisacions, retocant, jo ho gravo tot amb càmera, i llavors trec tant com puc les frases tal qual ells les han dites en les improvisacions. Per tant, ells s'ho senten seu, és absolutament seu el que estan fent, no? I després, a l'obra, no n'hi ha d'improvisació,
ja.
O sigui, l'obra feta i la farem, clar, perquè si no, llavors potser sí que seria...
Seguríssim.
A mi m'agrada molt això que dius, que no et conformes amb que la gent miri i escolti, ha de sentir tot el que està passant de debò. Això de debò que em crida l'atenció, aquest inconformisme. Clar, si algun dia algú et diu, no, està interessant, està entretingut, això no et servirà a tu. Tu vols que la gent surti del teatre pensant alguna cosa, amb una sensació nova, amb un pensament nou, amb una reflexió.
Tant és així que jo dic, perquè la gent em diu, oh, que terapèutic és per ells el teatre, és evident, el teatre és terapèutic per tothom, per tothom. Però jo penso que el que a mi em satisfà és que és terapèutic pel públic. I ho dic així, terapèutic pel públic. Perquè el públic, una vegada va venir una germaneta petita d'una amiga d'una filla meva i va entrar entre vestidors, i esclar, veus unes cares, el que sigui, i a l'acabar era d'aquelles espavilades, devia tenir 6 o 7 anys, m'agafa així pel braç i em diu, Glòria, escolta'm, et vull dir una cosa, Diu que no són gens tontets, que ho fan molt bé, políticament. Diguéssim que és incorrecte, però és la pura realitat. O sigui, i també hi ha un avantatge, que una mica insinuaves tu abans, la gent potser sí que ve amb una mica d'aquesta cosa de condescendència, però se'ls fiquen a la butxaca immediatament.
Segur.
I ja no hi ha condescendència. Surten dient això que deia aquesta nena, no? Ostres, que bé que ho fan, que bons que són, no? I per mi això és el que jo pretenc, no? El que jo vull. Perquè
Commoure el públic.
Commoure el públic, sí. i que quan vagin pel carrer vegin una persona, potser que enrona sola, que fa no sé què, i digui, vés a saber del que és capaç, no? Que ja te'ls puguis mirar amb uns altres ulls. I això per mi és el meu objectiu, diguem.
Amics, els que s'escolten ja ho saben, el diumenge no es perdin aquesta obra La Força al Teatre Auditori.
A les 7.
A les 7.
Apuntem-ho.
No se la perdin perquè, a més, hi ha una cosa que hi ha per acabar, Glòria, i a més ja ho saps que jo ho dic, el que per mi és incomprensible és que una cosa com aquesta que feu vosaltres no tingui d'una forma oficial una xarxa pública on pugueu fer aquesta mateixa obra com a mínim a 20 o 25 llocs de Catalunya. Em sembla increïble i una mostra més d'aquesta incapacitat que hi ha per part de l'administració pública i dels polítics de poder entendre les coses que són importants de les coses que no ho són. I aquesta ho és important. I dic al teu grup, i podria dir-ho amb altres grups, que amb altres llocs, que a més, si vosaltres anéssiu voltant, estimularíeu a moltíssima gent, que ho podria fer-ho a Lleida, que ho podria fer a Girona, que ho podria fer-ho a Olot, que ho podria fer-ho a Granollers, etcètera, etcètera, etcètera. I em sembla incomprensible. Per tant, des d'aquí dic, senyors polítics, despertin d'una... Ai, una cosa que no es pot dir. Bé, Glòria Rogoni, Moltes gràcies per estar aquí.
A tu per haver-me convidat i encantada d'estar aquí.
Glòria, encantat, de debò que hagi estat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I Eduard, abans d'anar a acabar la secció, tenim un apunt més a fer, i és que hi haurà un altre concert aquest dissabte al Teatre Auditori.
Sí, senyor.
Que val la pena destacar.
Sí, senyor. És un concert que és una mica especial perquè és la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per Salvador Brotons, i en aquest cas amb una participació d'una pianista. Mm. És una pianista japonesa que intervé en aquest concert. Dic que és poc habitual, primer, que vingui la banda, que és un acord que han fet, però segon, que amb una banda que és metall i fusta, doncs intervingui una pianista. Bé, és una experiència que m'agradarà comprovar. En Brotons és un gran comunicador, és un gran director, i em fa l'efecte que serà un concert, com a mínim, que passarà molt bé.
Doncs això serà aquest dissabte al vespre, a la nit, al Teatre Auditori. Eduard Gené, moltíssimes gràcies per aquesta secció d'avui. T'esperaré la setmana que ve amb més, i mira, sempre millor, que és increïble que sigui així, eh?
Bueno, ja ho veurem, ja en parlarem. Té molta importància els convidats. En aquest cas, amb la Glòria, ja sabia que això podria funcionar molt bé.
Ah, funcionarà molt bé, molt bé.
Gràcies
a tots dos.
Matins en xarxa, Sant Cugat a fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.